Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i, com no, també bon any, perquè avui és dia 2 de gener de 2016 i fem aquest primer Converses d'aquest any en companyia de la Maria Jesús Cañizares, redactora de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Joan Carles Valero, ABC Catalunya. Molt bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I aquest primer dissabte del 2016 saludem també el Quim Esteban. Bona tarda, Quim.
Bona tarda.
Ell és el director del programa Duros a 4 pesetes, de cadena COPE Catalunya i Andorra, i amb ells farem tertuli i farem conversa amb el primer convidat d'aquesta temporada, que és el senyor Joan Hortalà, president de la Bolsa de Barcelona. Senyor Hortalà, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I molt bon any, eh?
Gràcies per convidar-me.
Aviam,
cada any em conviden per fer el balanç.
Cada any?
Gairebé cada any em convideu per aquestes dates per fer el balanç de la Bolsa.
Clar, i aquest any no hem pogut...
Aquest any, doncs... el primer dia està molt bé.
Està molt bé, no?
Passa que encara no està tot digerit,
doncs, però vaja. Vostè ens pot fer algunes prediccions de com anirà aquest 2016 a la Bolsa, però abans hem de parlar de que hem acomiadat 2015 amb un IBEX situat al voltant dels 9.600, 9.700 euros, 9.700 punts, no euros. Bueno, és un balanç que podríem dir que pels inversors ha estat bo aquest 2015.
Home, bo en el sentit estricte del terme, no. Tampoc dolent, tampoc dolent. La borsa va començar molt bé, perquè les perspectives del 2015 eren molt bones per l'economia catalana, per l'economia espanyola i en general per l'economia del món on habitualment estem relacionats. De fet, les borses, l'espanyola i les altres, a finals de març, començaments d'abril, en 4 mesos, en menys de 4 mesos, havien pujat per sobre els 20 punts, és a dir, un 20%. Que era una rentabilitat realment extraordinària. Però en aquell moment va començar a estancar-se la situació borsària com a conseqüència de les coses que van passant al món de la realitat. La realitat econòmica, la realitat financera, la realitat bèl·lica, la realitat política. I va arribar un moment, el mes d'estiu, en què va esclatar un gran problema que jo crec que se li ha dat poca importància i que tindrà repercussions vers el futur, que va ser la caiguda dels països emergents i sobretot les circumstàncies també de canvi econòmic cap a la baixa que experimentava la Xina. A partir d'aquell moment la borsa va tenir una caiguda molt, 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 molt important, vull dir, en termes relatius, doncs, significativa, comparable en certa mesura a les que havien viscut a diferent nivell, això sí, a les que havien viscut el febrer del 2009 i el maig del 2012. Uh-huh. I des de llavors, doncs, hem anat visquent un procés de molta volatilitat. Qualsevol, sempre tot influeix sobre la borsa, però a partir de l'estiu d'enguany, aquesta influència, aquesta tenir en compte el que està passant a l'entorn, doncs ha tingut, per dir-ho així, més pes específic que en altres moments. I per això, com que el rerefons de l'economia en general avui per avui és positiu, és solvent, les coses entre cometes van bé en general, no? Mm-hmm. Doncs la borsa cau per qualsevol circumstància extraeconòmica i al cap de 4 dies, doncs, es recupera. Per què? Doncs perquè el rerefons té una certa solidesa.
I escolti,
torna a caure, es torna a recuperar. Això ha passat en general gairebé a tots els mercats, llevat del mercat espanyol. És una excepció.
I què passa? Què passa aquí?
Aquí passa que, bueno, tenim uns problemes que altres països no tenen. Cada país té els seus problemes, òbviament.
Vull dir que el tema intern
influeix molt. Nosaltres tenim uns problemes, doncs, que es tradueixen bàsicament en situacions d'inestabilitat política. Primer a Catalunya i ara, doncs, a nivell de tot Espanya. Mm-hmm. I, esclar, vulgues que no, doncs això té una certa repercussió. Però fins ara era evident, per exemple, que malgrat totes les vicissituds que passaven a Catalunya, Catalunya no cotitzava. I tampoc Espanya. Llevat d'alguna modificació, algun reajustament a la prima de risc. Però, d'un temps molt proper ençà, què és el que s'observa? és que quan la borsa cau perquè estan caient la resta de mercats internacionals, sobretot els americans i els europeus, que són els que en definitiva més influència exerceixen sobre el mercat espanyol, quan aquests mercats cauen, també cau la borsa espanyola. Però a continuació, quan aquests mercats recuperen, que a vegades recuperen amb molta rapidesa, la borsa espanyola no recupera. Per què? Perquè el factor polític frena aquesta recuperació. És a dir, la circumstància política no incideix en fer baixar el mercat per ella mateixa, però sí incideix en no deixar el pujar una vegada caigut, per circumstàncies alienes a la política nacional.
Això vol dir que les perspectives per aquest 2016 no són pas gaire bones, complicades.
Sí, nosaltres tot i així creiem que la borsa pot...
Jo li deia que hem tancat el 2015 amb 9.600, 9.700, vull dir, arribar als 10.000 o als 11.000 punts l'any que ve, ho veu complicat vostè o què?
Nosaltres hem fet unes previsions que creiem que es pot arribar a... d'una manera raonable als 11.500, és a dir, creixent entre un 16 i un 18%.
Això demanant que hi hagi estabilitat política, que és el que
vostè
veia complicat, no?
Home, aquest és un tema complicat, però també
és cert... Si diu que els condicionants interns influeixen...
Sí, però això és un tema...
Les coses van per separar, la política per una banda i l'economia per una altra.
Sí, ho observo d'una manera, que li diré jo, desordenadament, no? Però cada vegada es fa més evident que la situació a Catalunya per un costat, i segurament a Espanya a partir d'ara també, però a Catalunya, que portem més temps visquent amb aquesta estranya inestabilitat, vull dir, veus que l'economia va per un costat i la política per un altre. És a dir, el model italià es va imposant. Home, si des de la política no fan cas disbrat, doncs es va funcionant. Si fan disbrats és un altre tema. Hi ha una certa inacció, no hi ha actuacions específiques. Tenim s'observen greuges comparatius a nivell sectorial, a nivell territorial, però bé, l'economia va per un costat, va fent, i la política, bueno, està com està, que és difícil de qualificar-la.
I això és bo per tot plegat, vull dir, que l'economia vagi per
escolti,
la
no ho sé, a Itàlia fa molts anys que viuen així, a mi personalment no m'agrada, m'agradaria més que hi hagués allò, una bona sinfonia, no? Que si un toqués la guitarra, doncs l'altre deixés de tocar la trompeta, i si un toca la trompeta, l'altre deixa de tocar la guitarra, però...
Va, som una orquestra desafinada, doncs, no?
Sí. Jo crec que desubicada, no?
Molt bé, aviam, obro micròfons a la resta de companys de taula, el Joan Carles, el Mali Jesús i el Quim. Vinga, qui vulgui, Joan Carles.
Sí, està clar que segons les prediccions que ha fet el senyor Hortalà per enguany, i tal com estan les cotitzacions avui en dia, que estan barates les accions, no? És una oportunitat per entrar en el mercat.
Sens dubte.
Però el dibuix de la serra, de les dents de serra, tothom ho aprecia, no? Perquè no es veu una tendència com per exemple a la resta d'Europa, no? Que sí que, per exemple, l'altre índex, l'Eurostox 50, no? Que sí que té una tendència a l'alça més important que no pas la borsa espanyola, no? Això d'una banda, no? És una bona oportunitat per entrar, sí, però amb les dents de serra, és una pregunta. I l'altra pregunta és, la resta de la borsa espanyola sí que està bé, no? Perquè l'IBEX és un índex que agrupa 35 companyies, però la resta de la borsa espanyola ha tornat a produir un tercer any en el 2015 de capitalització importantíssim, no? I m'agradaria que també fes una valoració de tota la borsa i no només de l'índex.
Té tota la raó. Això és, aquesta distinció que vostè planteja és molt important i sovint no la fem. I és molt important, perquè una cosa és l'IBEX i l'altra cosa és el mercat continu, que són totes les altres, que són centenars d'empreses que no estan a l'IBEX. A l'IBEX hi ha les 35 empreses més líquides del mercat, i cada una amb la seva ponderació, la qual cosa, com que hi ha els bancs, i els bancs ponderen molt, és un índex que està molt dominat per la pròpia evolució dels bancs. I a vegades et trobes que l'IBEX, efectivament, doncs té un comportament erràtic, mentre que la resta d'índex que no són l'IBEX, que són els que reflecteixen el mercat, el mercat fora de l'IBEX, doncs està anant molt bé. Miri, hi ha empreses fora de l'IBEX que aquest any han pujat pel voltant d'un 30%, i d'això no se'n parla. Jo ara no els hi puc dir el nom, com poden comprendre, perquè no puc fer publicitat, però algunes d'elles són catalanes.
Però seria informació, no publicitat.
Tot sí, plegat, una mica
seria informació. No, però no puc dir-ho.
No, Valero, no, fora de mi no s'ho diran.
No puc dir-ho. Però sí, bueno, és igual, és qüestió de pels diaris econòmics i financers, i ja es veu. Hi ha empreses que aquest any han pujat, doncs, per sobre el 20 i el 25%, empreses catalanes, que unes estan... alguna fins i tot està a l'IBEX, i les altres estan al continu.
Sí, sí. Alguna
això
te'n
deia això. I després la primera pregunta que em feia, quina era?
Sí, no, que la bona oportunitat d'entrar ara
en el
mercat, no?
Bé, la segona pregunta em té raó. Jo crec que com fem la valoració del mercat, no només ens podem fixar en l'IBEX, sinó que ens hem de fixar amb el conjunt del mercat i prendre l'IBEX com una petita referència important, perquè et serveix per les comparacions internacionals, però no et serveix per l'orientació patrimonial de la cartera, o et serveix menys, perquè hi ha tot aquest conjunt de petites mitjanes, de mitjanes empreses, que són molt importants, que es guanyen molt bé la vida, que realment donen bon dividendo, a vegades no tan bon dividendo, però que tenen plusvàlues continuades. La segona qüestió...
Complicada. No, era si era una bona oportunitat.
La segona qüestió...
Però hi ha vents de serra.
Escolti'm, la borsa espanyola està molt barata, és veritat, està comparativament barata, molt, molt més barata que la resta de borses confrontants, no? Per què? Doncs perquè hem pujat més a poc a poc que els altres i varen caure molt. I a més, en aquest procés, moltes de les empreses espanyoles que cotitzen a borsa i que tenen el gruix de la seva activitat fora d'Espanya s'han consolidat comparativament molt més que empreses alemanes, franceses o italianes, per parlar de lo que és l'estructura europea. Per tant, home, jo crec que sí que és un bon moment. Tingui en compte que, una vegada més, convé distingir IBEX de no IBEX. Quan parlem de quines són les empreses barates, en comparació hem de fer-ho les empreses de l'IBEX, que són les que podem comparar amb els índexs dels altres països, no? De les altres borses. Perquè les que estan al mercat continu has de fer un anàlisi individualitzat de cada una d'elles, però no tenen referents comparatius. Però, si vas a l'IBEX, efectivament les empreses estan barates. I a més, a diferència del que succeeix a mercats en aquests moments que estan a l'alça, com l'alemany, el francès o l'italià, perquè l'anglès està igual que nosaltres, està negatiu, si fas la comparació te n'adones que nosaltres, a més d'estar comparativament més barats, estem donant un nivell de dividendo molt més alt. Per tant, jo crec que el capital estranger, i òbviament el capital espanyol, que està a l'expectativa, home, bé, té amb la inversió borsària una oportunitat en uns moments on el sector immobiliari, que sortosament comença a moure's altra vegada, o altres sectors, que el sector, per exemple, de la renda fixa, la compra de deute pública o el dipòsit bancari, que històricament eren alternatives a la inversió borsària, avui no ho són, perquè els dipòsits no et donen res. La renda fixa està gairebé, doncs, també sense rentabilitat. El sector immobiliari està com està. Per tant, en aquests moments, una selecció d'empreses que comparativament estan baixes i que a més estan donant bon dividend, bé, això és un valor que ara per ara és molt característic de la borsa espanyola i que crec que es té en compte. Per què, com a conseqüència d'això, o per què, malgrat això, la borsa nostra està per sota de la francesa en rentabilitat d'aquest any, o de l'italiana o de l'alemana? Home, jo crec perquè hi ha una circumstància global, que pot ser la circumstància política, que encara que, com deia abans, no hi influeixi directament al mercat, sí que crea un clima. I llavors fa no que els diners que estiguin invertits marxin, però, si no, el que fa és que no n'arribin de nous. Llavors, clar, els que estan invertits ja estan invertits, no mouen les cotitzacions,
no,
i els que mourien les cotitzacions a l'alta serien aquells que vindrien nous, i aquests nous
no venen.
No venen.
Què és més, o què és pitjor per la bossa? El procés català o la irrupció de Podemos, i concretament aquesta plasmació que s'ha fet a les eleccions generals? Quin és el pacte a nivell de tota Espanya que garanteix més estabilitat? Ui. Si s'atreveix a dir què haurien de fer els partits...
La pregunta del milió, senyor Talà.
...per frenar aquesta situació d'estabilitat que vostè abans feia referència, sí, sí, i que Espanya continua aquest procés.
Home,
que
miri, jo,
de recuperació econòmica,
jo personalment, què vol que li digui? Jo tinc una percepció que segurament la comparteix molt poca gent, si és que algú la comparteix, i és que en moments allò de tribulació important, el que convé és que tots remin a la mateixa direcció. Per tant, quan les coses estan molt i molt complicades, jo crec que s'hauria de deixar de banda la ideologia, fins i tot els sentiments, i pensar en el país i pensar en els seus ciutadans. I per tant,
un gran pacte, com has dit.
Sí, però els grans pactes s'han de matitzar. Di grosse coalizioni, vale, d'acord. Això és molt a la manot. Escolti, els alemans són els alemans, i els catalans són els catalans, i els, escolti, i els de la Maceta són els de la Maceta. Però, m'entén, vull dir... No...
Però bé, tots plegats són europeus, senyor Català.
Escolti, aquí tenim... Clar, escolti, com pot comprendre, aquí estan passant coses que afecten els sentiments, afecten a la intel·ligència i afecten a la butxaca. Hi ha tres tipus de sentiment patriòtic a Catalunya. El del cor, el del cap i el de la butxaca. I escolti'm, això s'han de combinar. Després hi ha uns altres sentiments que no van per aquest costat, van per, escolti'm, buscar, doncs, com és lògic i desitjable, un millor repartiment de la riquesa, un millor marc de la igualtat d'oportunitats, etc, etc. Tot que està molt bé, però quan les coses estan prou complicades, ja li dic, jo crec que s'ha de buscar punts en comú, i sobretot fixar un, al meu entendre, fixar un període temporal. Dic, escolta'm, això està molt complicat, ens posem, si no tots, una gran majoria d'acord, i ens comprometem a fer aquest programa, però amb un temps, un any i mig. Que surt bé, surt bé. Si no surt bé, escolta, que en vingui nosaltres.
Com un govern de transició, per... vull dir? O com
no, com un govern, diguéssim, de solució. No de transició, de solució, però solucionar el problema en què ens trobem. Ara, en aquests moments, és veritat que la situació econòmica no és tan delicada com era fa uns anys. S'ha millorat. Agradi o no agradi, és veritat que hi ha molta gent que continua passant-s'ho malament. Però qualsevol persona objectiva no pot dir que avui estem pitjor que fa un any. Home, això no es pot dir. Que n'hi ha, a títol individual, gent que avui està pitjor que fa un any? Segur, segur, que hi ha gent que avui està pitjor que fa un any. Però globalment no. Per tant, el país, entès com una cosa conjunta, avui estem millor que fa un any. Ara, hi ha una sèrie de coses que convé consolidar perquè aquesta milloria continuï. Perquè les amenaces a nivell mundial d'una hipotètica i remota, però al cap i a la fi, vull dir, possible nova recaiguda, nova entrada en un procés recessiu, per les raons que siguin, hi és, perquè els emergents, perquè els països emergents, doncs, no acabin, no només aturin la seva situació, sinó que inclús l'empitjorin. Estem veient ara com a cas emblemàtic el de Brasil, però n'hi ha d'altres. Vull dir que l'economia americana, que està funcionant bé i fa de motor, doncs comenci a frenar. És a dir, tot, nosaltres estem bé, però encara hi ha un 21% de gent sense feina. És que...
I en aquest gran pacte que vostè proposa, o que entreveu vostè, o que desitjaria,
bueno,
vostè...
Jo dic que m'agradaria.
Allí dins, qui hi veu vostè? Bé, Partit Popular, PSOE, Ciutadans...
Bueno, jo, Podemos... Escolti, jo ja sé que això...
Posem-hi noms i cognoms,
això fa
aviam.
Uns anys en què s'hi dic que era un tecnòcrata. No, un tecnòcrata no.
No, però aviam.
No, un tecnòcrata tampoc. Jo crec que, home... Jo crec que convindria, doncs, no sé, si potser no, poder ha de governar un i els altres l'han d'ajudar, poder... L'important és que es defineixi un programa. i que el porti, és a dir, un programa per un temps determinat. Un sí, programa no, sí. indefinit, no, perquè llavors això es presta a molta maniobra. Sí, però, escolti'm, un programa, i aquest programa, dius, l'executarà un amb el control dels altres, o l'executarem tots alhora. Això, miri, a mi m'és igual. Lo important és que hi hagi la consciència de que davant d'una situació crítica convé que s'agrupin tots aquells que realment tenen entitat per poder-ho fer, per tirar endavant, amb independència de sentiments, morals i de proximitats ideològiques.
Però escolti, per exemple, jo li plantejo aquest dibuix. Senyor Rajoy, president del govern. Senyor Sánchez, vicepresident. Senyor Albert Rivera, portador del govern. Vostè ho firma, això?
Jo crec que no. Això és un tema molt per arreglar el tema de les persones.
No. Diferents programes dins d'un mateix govern.
No, però jo crec que aquests tres i segurament algun altre, potser, haurien de fer un programa i dir, escolti, quins són els problemes que ara... Quins problemes tenim? Com els enfoquem? I què convé fer per millorar en aquest sentit.
Ja, doncs, vull dir,
i llavors, escolti'm, jo no sé si una...
Li poso aquests noms perquè són els representants de les forces majoritàries d'Espanya.
Aquesta gent està tan desgastada... entre ells mateixos, desgastats entre ells mateixos, no?
Estan cremats entre ells.
Estan cremats.
Sí,
vull
doncs,
dir...
doncs llavors la pregunta...
No, però esclar, s'ha de fer amb els que hi ha, tampoc em pots inventar-ne un d'avui per demà.
No, però llavors la pregunta, concretem-la en el terreny de lo més explicable.
A mi m'estan demanant unes coses que fins ara no els ha resolt ningú.
No, però...
Perquè no li agrada el tema italià de que vagi l'economia per una banda i la política...
No, no és que no m'agradi, no, és que... Jo dic que a Itàlia va per un costat.
Fa anys que va així,
no és que m'agradi ni desagradi, és un model
que
funciona. A mi m'agradaria més que hi hagués més interrelació. Vull dir, perquè no cal deixar la política per un costat o l'economia per l'altre, perquè tant per un costat com per l'altre costat, sempre algú pot fer algun disbrat.
Però llavors val més
que estiguin una mica relacionats, no?
Joan Carles no havia acabat la pregunta.
Sí, gràcies, Maria Jesús. No, la qüestió és, llavors centrem-nos en el diagnòstic dels problemes. Quins són els problemes principals que vostè creu que s'han de resoldre i quines són les solucions que hauria d'aplicar qui sigui? Però no parlem de noms ni de partits. Diagnòstic i
problemes importants.
Exactament. Diagnòstic i tractament.
Hi ha problemes a curt i problemes a llarg. Miri, a llarg termini, un dels problemes més importants que té, al meu entendre, aquest país és l'educació. L'educació no està ben enfocada. Des de l'infància fins als postgraus. Jo crec que el tema educatiu se li ha de donar una ullada, s'ha de veure què es fa fora, s'ha de veure què és el que tenim aquí, i aquest és un problema a llarg termini, molt important. Si no resolvem aquest problema, no irem endavant. A curt termini n'hi ha molts de problemes, no? Hi ha un problema doncs, en el món social, que és l'atur, hi ha un problema en el món econòmic, que és la desigualtat que es manifesta com a conseqüència. Escolti'm, qualsevol crisi econòmica crea desigualtat. Qualsevol crisi, per què? Perquè en el decurs d'una crisi econòmica els pobres es fan més pobres, molts rics passen a ser pobres i els rics que queden, òbviament, es fan més rics. Això ha passat en totes les crisis. Miri, jo ara, per altres motius, estic analitzant una sèrie de circumstàncies del segle XIX, i al segle XIX hi ha diferents crisis. Hi ha una crisi important al 27, una altra important al 43, una altra important al 57, i una molt i molt i molt i molt important al 1866, que després té una segona part de crisis a l'any 81-82, quan la febre d'or. Escolti'm, en aquests moments, amb una Espanya molt diferent de l'actual i una Catalunya molt diferent de l'actual, els nivells de desigualtat eren espectaculars. I per què? Doncs perquè aquest seguit de crisis havien acumulat de tal manera la acaparació de la riquesa per part d'uns pocs que feien que la resta estés a gran distància sense possibilitat que el país gaudís de classe mitjana, cosa que es va aconseguir després de la Segona Guerra Mundial a Catalunya i a Espanya. Però en fi, aquesta és una altra història.
No, bueno, una altra història, però vull dir, deia, la classe mitjana a poc a poc va desapareixent.
A llarg termini, problema important que ens hem de posar d'acord.
Educació.
Educació.
A curt termini.
A curt termini, a nivell econòmic social.
Atur.
Atur, atur, esquema productiu, i després, home, intentar d'alguna manera, què li diré jo, doncs que això ja no és econòmic, ja és un tema que surt una mica de l'economia i se'n va al món aquest del territori, no? Del territori, no?
Dels sentiments.
Sí, dels sentiments, eh? Llavors,
oh, bueno,
s'ha de buscar una solució. S'ha de buscar una solució. Escolti'm, ni nosaltres...
Una solució dins de la llei.
Amb el meu
dins de la llei.
Ni... Sí, clar, i si, no, i si la llei no agrada, doncs posar-nos d'acord per canviar la llei. Però, miri, sap què deien els clàssics?
Però hi ha camins per intentar canviar la llei.
Els clàssics grecs deien: els amants de les lleis han d'observar fins i tot les lleis dolentes, perquè si no, donaríem arguments a aquells que no els agraden les lleis per ni tan sols observar les bones lleis.
Ja. Clar, però amb lleis com la que es va aprovar al Parlament al setembre, que diu que si els tribunals saltem-nos totes les lleis avui...
Això és una mena d'exclamació.
Sí,
vull dir que molts hi estan d'acord i altres no hi estan d'acord i que va ser una cosa... Jo crec que, francament, jo crec que va ser una cosa una mica, la meva opinió, una mica precipitada. Però, escolti'm, aquest és un tema que se li ha de donar solució.
Això econòmicament fa mal.
No podem continuar. Perquè,
però lleis com aquesta prova del Parlament fan mal a l'economia? Per que us ho diguen les inversions? Vull dir, clar, diguem, escolti, home, nosaltres, crec, Catalunya, no respectarem cap llei.
Contràriament al que es diu des d'altres indrets, això no és que faci marxar les inversions, però impedeix que en vinguin de noves. Que és
doncs,
diferent.
Ja és greu.
Que, sí.
Ja és greu.
També venen, però menys. No sé com dir-li.
O s'ho repensen.
Aquest tipus de coses, perquè, home, perquè, escolti, miri, qualsevol inversor estranger que vulgui venir a invertir aquí, d'acord que
seguretat jurídica,
l'estructura geogràfica del mapa d'Espanya, no? Però escolti'm, per un estranger, d'acord, Catalunya, València i tal, però Espanya, per tant, està pensant en el global. Esclar, i per tant, una de les coses, el que pugui succeir en una part és important, però no és, no li treu la percepció del global.
Sí, però no és el mateix que el que passi a la Rioja, que amb tots els respectes a la Rioja, que el que passi a Catalunya.
Naturalment,
Catalunya és Catalunya.
Naturalment.
I té un pes dins de l'economia espanyola importantíssim.
Justament per això, i justament per això, i amb tot el respecte per la Rioja, per Múrcia,
sí, sí.
O sigui, home, jo crec que la consideració político-institucional que hauríem de tenir uns respecte d'altres no hauria de ser igual. El Café para Todos no és una... Em sembla a mi, va ser en aquell moment, era el 23F i tot el que va passar i tot plegat, però jo crec, i el Clavero Arévalo donant-li les prerrogatives als andalusos, la Constitució parlava de regions i nacionalitats, vull dir, escolti'm...
Quan es va negociar el primer estatut i tot plegat...
Vull buscar... s'ha de buscar una solució, no? És a dir, ni els d'aquí tenim el 100% d'arguments i raons, ni els tenen els d'allà.
Els bascos van ser més llestos que els catalans a la negociació?
Home, varen, sí. Això és una altra història.
Oh, però,
per què no tenim...
D'aquells polvos estos lodos.
Hauríem de saber per què no tenim el concert. Per què no el tenim?
Perquè no van voler?
Sembla, no?
Sí o no?
Diuen que...
Vostè ho sap tot, diuen, el senyor, no,
diuen que quan s'estava a Sau es va oferir, però que es va rebutjar amb l'excusa de que si teníem el concert, cobrar impostos era molt impopular.
Sí, negatiu.
Això es diu, sí. jo no ho sé.
Però
no, això es diu.
Amb aquest pacte que vostè proposa...
Tampoc,
aquest...
escolti'm, fer...
Però és així, senyor Talà.
Fer pronòstics a posteriori és molt fàcil.
No, el problema és
adonar-se en
els
moments...
Els catalans van preferir el poder polític i els bascos el poder econòmic.
I aquí... polític. Els bascos ho van preferir tot.
Bueno, però l'important en aquell instant era el tema econòmic, Van tenir visió de futur, els bascos.
Sí,
els bascos,
no, allò... Terra, aire i mar, no?
Bueno, aviam, Quim, 30 segons.
Vinga,
situa la gent, estem escoltant la Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, aquest primer dissabte de l'any 2017, 2016 des de l'Eurostars Gran Marina al Water Center Barcelona, Maria Jesús Cañizares, Joan Carles Valero, el Quim Esteban, el convidat d'aquest primer Converses del 2016, el senyor Joan Rotalà, president de la Bolsa de Barcelona. I ara sí, Quim, endavant.
Amb aquest acord que vostè proposa, fins ara sempre s'havien inclòs els nacionalistes catalans, però els partits actuals que representen el nacionalisme català no sé fins a quin punt estarien disposats, tal com han quedat les eleccions a nivell general, a entrar un possible pacte de reforma a nivell espanyol. Com ho veu vostè?
Té tota la raó. Els resultats de les últimes eleccions a Espanya, els resultats catalans de les últimes eleccions a Espanya, són realment per estudiar, i estudiar-los molt, 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 molt a fons, perquè canvien els esquemes que han existit aquí des de finals dels anys 70. Però molt,
escolti'm,
que en aquests moments la minoria catalana a Madrid és
Podemos.
És Podemos.
En Comú Podem.
La senyora Ava Colau.
Grup parlamentari i al Congrés.
Són 11 diputats, poden fer-ho.
Bueno, Podemos podia fer 4
no sé parlamentaris. No sé si ho poden fer legalment pel tema reglamentari, però podríem fer-ho.
El grup català, Podem i Compromís.
Però llavors, a l'hora de reformar o de fer aquests pactes, el nacionalisme de centre-dreta, el nacionalisme de tota la vida, des dels anys 80...
No, però
fixi
una cosa, a les eleccions legislatives espanyoles, normalment les forces catalanistes no tenien la majoria, la tenien els socialistes.
El PSC.
Però, en aquest sentit, ara tampoc el tenen els nacionalistes, el té una altra força. El que passa que el PSC... estava, esclar, dins era el PSC, però estava dins del PSOE. També és veritat que en Comú Podem estar dins de Podemos, però jo crec que els nivells de dependència i fins i tot els nivells d'identificació ideològica no són els mateixos. Per tant, és un tema fer-s'ho mirar. Dius, amb la idea que jo defensava de que davant dels problemes greus convenen doncs solucions allò agosarades, deixant de banda determinats plantejaments ideològics i deixant de banda determinat tipus de sentiments, i anar tots a una amb un programa i amb un temps determinat per solventar el problema, i després Déu dirà. Jo crec que amb aquesta tessitura, ara mateix, el que fins ara ha jugat de decisiu en molts aspectes la minoria catalana o la minoria basca, ara en aquests moments no hi cap, no té lloc, no existeix, no vol fer res.
Jo tinc una...
No pot fer res, no sé si és que ens han guanyat a pols o no, però no pot fer res. No,
o
ha...
o s'han deixat
en el sentit estricte històric de minoria catalana, ara no...
Però tindrien, no, tal com a cada selecció...
La minoria catalana, en el sentit, diguéssim,
d'identitat
nacional...
El que era Convergència i Unió.
De catalanisme, d'identitat de país, no? Ara no hi és.
El que era Convergència i Unió.
Sí.
Bueno.
Convergència i Unió,
la quota
que tenia Esquerra,
ara la té més, no?
Però la quota que tenia, també calia sumar-la, no?
Sí.
Jo tinc una curiositat una mica frívola.
Això després de dinar...
No entrarem pas al Momento Sálvame, no?
Momento Sálvame.
No?
Vostè s'ha trobat a l'actual alcaldessa de Colau a la bossa fent un escratxe alguna vegada? Quan era activista...
Miri, nosaltres cada dimarts... Aviam, cada dimarts a la tarda...
Tenim un escratxe.
No sé si un escratxe o no. Cada dimarts a la tarda, a última hora, venen a manifestar-se una sèrie de senyors cada absolutament respectables. Jo molts d'ells ja els conec, perquè si vostès van per internet veuran que surto jo allà i parlo amb ells i tal. Clar, ja fa un parell o tres anys, no? Que cada dimarts no fallen mai. Però està, venen a cridar contra les preferents, i jo els dic, escolti'm, si la borsa no fa de preferents, la borsa no fa res, vagin a cridar davant d'un banc o davant d'una caixa, o vagin, que són els...
Vagin més avall, que una mica
més amunt, o més avall, i et diuen, no, que aquí estem molt bé, i és molt... No fan cap mal, criden una mica, això sí. En alguna ocasió, quan les circumstàncies globals han estat complicades, hi ha vingut gent que no és l'habitual, sí que han fet una mica més de merder, i per tant ben allà exerceixen, criden, diuen, cada vegada menys, això és veritat, però continuen visquent. Jo a la senyora Colau no sé si ha vingut, a mi em deien que sí, jo personalment no l'he vista. També és cert que potser hi era i no la coneixia, perquè és clar, la senyora Colau la conec des de fa, des de les municipals, per dir-ho així, una mica abans, no? Perquè sortia ja en tertulis i tal, però no potser sí, però jo no l'hi he vist mai, francament, jo sí, no l'he vist mai.
Si em permet, li faré dos preguntes, una del mateix caire, diguéssim, polític-econòmic d'ara, i després la segona, econòmica plenament. A veure, demà les CUPs tornarà a decidir.
Demà diumenge, que han canviat, desfaran, perquè era el dissabte, era avui, exacte, i ho han canviat
desfaran,
demà.
Desfaran l'empat, faran la tanda de penaltis, no, diguéssim, demà.
Sempre i quan no hi hagi empat també demà.
Bueno,
que podria ser.
Bueno, podria ser.
Home, tot depèn dels membres del secretariat del Consell Polític.
70, sí, no?
60-75.
Llavors seria 35-35, sí. Llavors,
home, això ho poden evitar, que en lloc de ser 70, doncs que n'habiliten un inhabilitat.
O el que desitgem tots plegats, que no sigui tan llarg com el diumenge passat.
O una inhabilitat, o donar amb algú el vot de...
De qualitat.
Vostè voldria conèixer la seva opinió i l'opinió del món financer en el sentit d'aquest llarg procés dintre del procés, allò subprocés, de 3 mesos des del 27 de setembre, i si finalment el president Mas, el president en funcions, tornarà a ser president de la Generalitat. Això és una, no? I després ja...
És que sempre em fa dues preguntes. Llavors,
Joan Carles,
recordo la de fer abans.
Anem per parts. El senyor Hurtado contesta la primera pregunta, després irem per la segona.
La percepció del que vostè em pregunta en el món financer. Hi ha dues percepcions. Una, que està tot pactat des del primer dia, i l'altra, que se'n va, que es faci el que es faci, es convocaran eleccions. Què vol dir que està tot pactat des del primer dia? Doncs que des del primer dia s'ha arribat a un acord. Això, aquesta és una versió, eh?
No és la seva, és la que no, vostè...
Jo no tinc versió.
Val. Vostè recull els inputs que li fan arribar. Jo, i a partir d'aquí...
Empirisme pur.
Val.
Hi ha un sector que creu que des del primer dia està acordat que el Mas serà president i que mentrestant doncs es va fer la grimeja aquesta, no?
I que es fa comèdia, no?
No, comèdia no, una grimeja, perquè esclar, però la gent diu, és que no pot ser que el senyor Mas, en totes les bufetades que li donguin, vagi aguantant sense dir res. Per tant, és que al fons espera que el Girani està i per això aguanta. Aquesta és una versió. Yeah. Que té els seus pros i els seus contres. L'altra versió, és dir, escolti, no, realment el que s'està fent és esperar un temps suficient i, si no hi ha acord, doncs fer una doble deriva, ajornar una mica el procés independentista i, per tant, pactar amb altres forces, o, senzillament, anar a les eleccions, la qual cosa cada vegada es veu més complicada perquè, tal com estava la correlació de forces en aquest moment, unes eleccions no li donaria amb el partit del senyor Mas, segons sembla, un gran avantatge, no? Aquesta és la versió que jo veig i observo i em comenten. Personalment, què crec? Doncs escolti, jo crec que tots els que opinen de les dues versions, la primera amb una sola línia i l'altra diversificada, jo crec que tots tenen arguments suficients com per poder-ho defensar. Ara, escolti, cadascú... Això...
El que passa que la imatge tant del president Mas com de la institució de la Generalitat en una situació així queda molt perjudicada, no? Perquè vull dir...
Sí, no queda queda una imatge molt tolerant, no?
Molt tolerant?
O
molt humiliant.
Allò, sí, molt, que té una... Allò que en castellà sí que va i aguante, no? Doncs això.
I vostè no creu que també és l'única oportunitat que té el president Mas per poder refundar el seu partit?
Exacte. Aquest és l'altre argument, que el Mas diu, escolta, amb el Mas, després de que el partit ha anat com ha anat, i escolti'm, si hem de fer una nova organització política, ens serà més fàcil fer-la des del govern, cosa que això es diu i també s'haurà de veure, no?
Correcte.
Però en qualsevol cas, diu, home, si hem de fer alguna cosa nova, la podem fer des del govern, millor que no des de l'oposició.
Sí, és simptomàtic.
De tota que... manera, no s'ha d'oblidar el gran ajut que en tot això pot aportar el senyor Quico Homs.
Sí, sí. Què vol dir amb això?
No, que el pot ajudar, estarà a Madrid, no?
Sí. El tindrà lluny.
No, no, que estarà a Madrid, que podrà aportar inputs positius per
Valero, procés, tenies una segona pregunta.
Per al procés de refundació, no?
Tenies una segona pregunta que no t'han deixat.
Sí, que és econòmica, però la pregunta econòmica. Sí, perquè el dimarts d'aquesta mateixa setmana l'alcalde Oriol Junqueras ha dimitit del seu...
L'alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
L'alcalde Oriol Junqueras, o sigui, ja no és alcalde.
No, no,
l'alcalde va dimitir de Sant Vicenç dels Horts va plegar, sí, llavors per preparar-se per, diguéssim, encàrrecs superiors.
Nous reptes.
L'encàrrec aquest podria ser la formació d'un govern d'esquerres amb...
No sé, jo no tinc la percepció de que hagi plegat perquè tingui encàrrecs superiors. Jo crec que l'Oriol Junqueras, escolti, m'agradarà, desagradarà, serà amic o adversari, però jo crec que en tot aquest procés ha mantingut una actitud d'una certa discreció. Explícitament s'ha mantingut molt leal amb els pactes que el seu dia va fer, que crec que sempre són discutibles, però s'ha mantingut pel que jo he anat escoltant, jo no hi tinc res que veure, però a títol personal, ni polític ni institucional, però per el que he anat veient ha mantingut una lealtat al que el seu dia va subscriure, i per tant defensant la candidatura del senyor Artur Mas i Gavarró. I per tant jo crec que si ha plegat del poble deu ser perquè, no ho sé, potser...
Li queda petit el poble, no?
No, potser durant la campanya ja li varen criticar de que hi anava poc i va sortir un candidat alternatiu posant-li encara aquestes mancances i potser doncs ha cregut que és el moment, escolti'm, és el moment de fer-ho amb unes circumstàncies en què Esquerra, escolti'm, té 9 diputats a Madrid. Té 9 diputats a Madrid, és segona força a Catalunya i que ha d'intentar mantenir el seu espai, perquè els que han quedat primers a Catalunya en certa mesura li poden treure algun altre militant, clar, o algun altre vot, o algun altre adepte, no? Per tant, el millor el que fa és dir, va, podré anar menys al meu poble i per tant, com que encara hi podré anar menys el que he anat fins ara, doncs em vull de... dic jo, això és una interpretació personal,
una especulació, aviam.
Però jo no crec que el senyor Oriol Junqueras es promocioni en aquests moments. Jo crec que no, vaja, puc estar equivocat, però no crec que es promocioni ni que es posicioni ni que maniobri per ser president de la Generalitat.
Sí, la pregunta econòmica, ja el callo, és en el sector financer com es veu la situació de la banca europea, perquè clar, no, cada mes el Banc Central Europeu no para d'injectar diners. Ah. I sembla com si s'estigués donant...
Vostè em parla de la banca privada o del Banc Central Europeu?
No, de les dues coses. O sigui,
La banca privada a nivell europeu no està en els seus millors moments. No està en absolut, està en els seus millors moments. Les perspectives de futur són complicades perquè el negoci bancari, que consisteix en rebre dipòsits i donar crèdits, el marge cada vegada és més petit i més regulat i el nivell de risc creix. Per tant, el negoci bancari de cara al futur, el negoci bancari de la banca de dipòsit, de la banca universal, ja no serà el mateix que era fins ara. Pel que fa al Banc Central Europeu, està fent el que pot fer. Retrasadament ha fet una política d'expansió monetària, l'està fent, no té més remei que continuar-la fent. Tingui en compte que mentre nosaltres continuem amb interès zero, els Estats Units està a 0,25 i el Banc Central d'Inglaterra al 0,50, i per tant l'única possibilitat que tenim de donar un cert contingut de creixement, de prosperitat a aquesta mena de conglomerat estrany que és la Unió Monetària, és que des del Banc Central Europeu, ja que no es pot fer política fiscal comuna, es faci una política monetària d'impuls a risc d'un cert perill inflacionari en el futur, però que aquest aquest risc l'han tingut els Estats Units, l'estan controlant, suposo que el controlaran, i exactament ho podríem fer nosaltres.
Molt bé, recte final del programa, 2 minuts i acabem, Maria Jesús.
Jo volia saber si creu que la ciutadania, les famílies, la gent del carrer, se sent propera a la bossa. Vull dir, que a vegades sembla que és una institució desconeguda.
Els s'hi senten propers, aquells que guanyen, i si senten allunyats aquells que perden.
Maria Jesús, cada any que el senyor Talavia aquí ens diu la gent que vol invertir en borsa, 3Ds, diversificació, disponibilitat i durada, això es manté o no?
Sí, aquesta és la meva regla.
Vinga.
No, vull dir, estar informada la gent. La gent que vol invertir s'informa.
Hi ha hagut èpoques, no cal remuntar-se a la història, no? Escolti'm, la borsa de Barcelona, el sentit modern del terme, comença a 1830, a Madrid a 1831, però a Madrid la regulen per llei i aquí ens la fem nosaltres d'acord amb els nostres criteris, fins a 1915, que ens imposen també el mercat oficial. Però amb independència de la història, o fins i tot tinguent en compte la història, hi ha moments en què la borsa té una certa popularitat. Com comença la popularitat de la borsa, diguéssim, amb els temps actuals? Doncs comença a mitjans dels anys 90, quan els tipus d'interès comencen a baixar. Llavors la gent se n'adona que el dipòsit, la llibreta d'estalvis, no és la gran garantia, i comencen a comprar actius financers de la mà de tota una sèrie de noves empreses que en aquells moments apareixen al mercat: assessors financers, companyies de valors, seccions bursàries de la banca, etc. I això té una certa, és a dir, adquireix una certa popularitat fins cap allà, fins al 2000, en què es produeix la crisi tecnològica, que dura molt poc, però al cap i li fa una crisi, i després es torna a repetir els anys de bonança fins 2007-2008. Després, la gent que tenia actius, si han pogut, els han mantingut; els que no han pogut, els han vengut segurament en pèrdua, i estan a l'expectativa fins, o han estat a l'expectativa fins fins cap allà als finals del 13, començaments del 14. I ara en aquest moment sembla que és un atractiu, perquè malgrat la situació política de divorci, economia, institucions i doble, sembla que, home, primer, com hem dit abans, a la borsa espanyola, valors seriosos, companyies, allò que no siguin a Bengoes, per entendre'm, no?
El risc.
No generalitzem, perquè mai se sap. Fa quatre dies a Bengoa era una gran empresa i era un
estat de la... Hem de posar el punt i final del programa d'aquest dissabte.
Té tota la raó.
Escolti una cosa. No vull deixar marxar de la conversa d'aquest dissabte sense que em faci una valoració d'urgència d'aquesta notícia que vam conèixer fa molts pocs dies. Jordi Pujol i Marta Ferrusola imputats per blanqueig de capitals. Vostè, que és un home...
Jordi Pujol o el fill?
Jordi Pujol i Marta Ferrusola.
Pare.
Pares. El pare, matrimoni.
A mi, dic de veritat, a mi...
El deixa sorpresa la notícia, no?
No ho sé, però...
El pare el deixa sorpresa.
Jo crec que el pare... No sé si m'estranya, no sé, no ho entenc.
No ho acaba d'entendre.
Home, jo el Pujol fa molts anys que el conec. Fixi's que el seu pare va venir a Olot a comprar la banca d'Orca per fer la banca catalana.
Però vostè pensa que el senyor Jordi Pujol, pare, s'ha lucrat econòmicament dels 30 anys al capdavant de la Generalitat, o no?
Jo li dono la meva opinió. Ja sé que l'he donat a molts llocs i a molta gent, i tothom se'n treu de sobre. Com dic, el cara li diré. Jo personalment crec que amb en Pujol, amb el senyor Jordi Pujol i Ferrusola,
president,
se li poden imputar moltes coses, però que s'hagi aprofitat ell personalment dels diners públics, jo estic absolutament convençut, amb el temps que l'he tratat i amb el temps que el conec, que no ho ha fet. Que ha permès que en el seu entorn es fessin coses rares, segurament que la mort de pare, l'estima de pare, l'ha fet fer cec davant de diverses coses, perquè si jo tinc un fill que un dia m'arriba a casa amb un Maserati i l'altre dia ve amb un Ferrari i tal, li dic, cony, xaval, a veure com ho fas, que jo també he volgut de Ferrari. No, no sé com dir-te, però jo li dic, la persona del, de l'expresident de la Generalitat, del molt del senyor Jordi Pujol i Soleil, jo, pel que el tinc tratat de fa molts anys i pel que he vist i pel conservat, jo tinc l'absoluta convicció que ell deixo de banda tot el que l'envolta, ell no s'ha aprofitat, ell, dels recursos públics per al seu propi benefici.
Molt bé, i ho acaba de dir el senyor Joan Hortalà, que va ser conseller d'Indústria de la Generalitat.
Vaig ser conseller d'Indústria, vaig estar abans al Parlament. Exactament. Vaig estar... Jo mai vaig formar part de Banca Catalana, però sí que havia format part de la Banca d'Horta d'Olot, i que el coneixia el seu pare, el senyor Florenci, perquè era apoderat de borsa, i era un senyor, doncs, un gran especialista en el mercat monetari, i el coneixia, en fi, el coneixia molt poc perquè era molt jovenet, però el dimarts, quan el meu pare venia d'Olot aquí i anava a la llotja que es feia el mercat de cerealistes, i quan sortien els de la borsa entraven els cerealistes, el meu pare a vegades em presentava un senyor que era aquest, el senyor...
Escolti, donaria per fer no un conversa sinó dos i tres, sí, amb vostè,
però,
perquè
però
és,
això,
és un llibre, eh?
Ara,
que hem de tancar el programa, perquè si no...
No, però escolti, és molt curiós això,
sí, bueno,
això
escolti,
que va...
Senyor Joan Hortalà,
fa un parell o tres de dies, escolti, això...
Aviam, moltíssimes gràcies,
no,
moltíssima
gràcies
sort,
per convidar-me.
I fins a l'altra ocasió, parlarem de moltíssimes
que ve,
coses que vostè...
Esperar tot un any.
No, home, no, que mirarà més. Mare Jesús
Cañizares...
Joan Carles Valero, Quim Esteve, gràcies. Moltíssimes gràcies. Tornem la setmana que ve. Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant Eurostars Gran Marina, Wolf Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.